la llanterna màgica.
Què tal, com va tot? Sigueu benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 183 des dels nostres inicis i 40 d'aquesta cinquena temporada. Cada any el Festival de Màlaga, en col·laboració amb el diari Sur, reconeix la trajectòria d'algun dels nostres noms més internacionals. En aquesta edició, el Premi Màlaga Sur va a parar a mans d'Alejandro Amenábar. Des que va debutar l'any 1996 amb Tesis, Amenábar ha marcat un inconfusible estil i el seu reconeixement màxim va arribar amb l'Òscar que va guanyar l'any 2005 amb Mar Adentro. Avui ens volem centrar en una de les facetes del cineasta que potser no ha estat tan visible com la de posar-se al darrere de la càmera. Avui volem conèixer una mica més de l'Alejandro Amenábar, compositor. Però abans de parlar d'aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic on podeu fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Alejandro Amenábar va néixer a Santiago de Chile l'any 1972. Als seus 49 anys és un dels directors més talentosos d'aquest país. Les seves pel·lícules són un èxit segur de crítica i públic, però allà on Amenábar no obté un reconeixement unànime és a la seva faceta com a compositor. Tot i haver nascut a la capital xilena, només va viure a la seva ciutat natal fins a agost de l'any següent. Dues setmanes abans del cop d'estat d'Augusto Pinochet, la seva família va decidir emigrar a Espanya, instal·lant-se a Madrid. Amb només 6 anys, els seus pares li van regalar una guitarra. Un parell d'anys més tard va començar a aficionar-se per l'instrument i va aprendre a tocar-la de forma autodidacta i gràcies a llibres de postures de mans. Amb un teclat electrònic que li van regalar amb només 11 anys, va començar a compondre música, temes musicals no només per a les seves pel·lícules, sinó també per Nadie conoce a nadie, del seu amic Mateo Gil, i La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda.
Thank you.
Apassionat per les imatges, més que pels jocs propis de la seva edat, el nen Amenábar ocupava el seu temps lliure entre cintes de vídeo. Va veure desenes de vegades la seva pel·lícula favorita, 2001, Una odissea de l'espacio, de Stanley Kubrick, cinta que el vincula i comparteix amb alguns dels seus companys de generació. Però Amenábar sempre ha tingut una particularitat. Per al cineasta, les imatges són indissolubles de la música de fons, una apreciació que el va aficionar a les bandes sonores i el va convertir en col·leccionista d'aquest tipus de música i que el va encaminar cap a la composició musical i a la convicció de que si no hagués estat director de cine, seria músic. Una altra de les grans aficions d'Amenábar des de ben petit era escriure relats i llegir històries juvenils. Segons la seva mare, Alejandro tenia la capacitat d'absorbir tot el que llegia. Abans d'ingressar a la Facultat de Ciències de la Informació, va treballar com a reposador en un magatzem i com a jardiner. Havia d'aconseguir els diners suficients per comprar-se una càmera de vídeo domèstic. No concebia iniciar els seus estudis universitaris d'imatge i so sense haver-ne tocat una. D'aquesta forma, l'any 1990 inicia la seva carrera a la Universitat Complutense de Madrid, on no va arribar a llicenciar-se. Poc abans de fer-ho, va deixar els estudis per culpa d'un suspens, curiosament, a l'assignatura de realització. En aquests moments ja havia rodat els seus primers curts, on no només va exercir de director, sinó també com a guionista, protagonista, autor de la banda sonora i muntador. M'estic referint a La Cabeza, producció de l'any 1991, que va obtenir el primer premi de l'Associació Independent de Cineastes Amateurs. Thank you.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
El que veritablement li agradava al jove Alejandro era portar una càmera a la mà. Entre les parets d'aquella facultat no trigaria a conèixer algú que seria fonamental a la seva carrera, Mateo Gil. En aquells moments, un jove estudiant que tenia unes inquietuds molt similars a les seves. Precisament va ser amb ell amb el que s'embarcaria en el primer dels seus projectes, La Cabeza. Aquest és, sens dubte, el curtmetratge més desconegut de tota la seva carrera. De 15 minuts de durada, són molt poques les persones que poden presumir d'haver-lo vist. I és que, malgrat haver guanyat el primer premi de l'Associació Independent de Cineastes Amateurs, el curt no va ser difós als mitjans de comunicació perquè el propi Amenábar sempre va considerar que es tractava d'un treball mediocre. Només aquest premi i una vella cinta de VHS guardada a la casa dels seus pares donen fe que aquest curt algun dia va existir. El segon dels seus curts, el que va rodar l'any 1992, li va donar molta popularitat, tanta que possiblement fos el que marqués l'inici de la seva posterior carrera. Himenóptero, que és així com s'anomena, ens presenta un grup d'estudiants disposats a rodar un terrorífic curt dins d'un institut buit. L'actriu, que ha d'interpretar la víctima en el curt, no sembla tenir massa talent per a la interpretació, cosa que no li permet endinsar-se en el paper. La directora del curt, desesperada per la situació, decideix tramar un pla per espantar-la de veritat, doncs sembla que aquesta és l'única forma d'aconseguir una interpretació creïble davant la càmera. En aquest migmetratge, d'una durada de 33 minuts, Alejandro Amenábar no només és el director, guionista i músic, sinó que també es reserva el paper de Bosco, un estrany jove atret pel sadisme i que tendeix a observar el món a través del visor d'una càmera de vídeo. Mantenint fins i tot el mateix nom, aquest personatge va ser la font d'inspiració per aquell que 4 anys més tard interpretés Eduardo Noriega a Tesis. Thank you. Per aquella època, Eduardo Noriega era un actor desconegut, amic d'Alejandro Amenábar. Sens dubte, Hemenóptero està considerada la mare de Tesis. Tant és així que fins i tot alguns consideren Tesi com una preqüela del migmetratge. Però la importància d'Hemenóptero no només es limita a que va ser la font d'inspiració de Tesis. Algú va fer arribar a José Luis Cuerda la producció amb la finalitat de que el director de La llengua de les mariposas veiés el treball de l'actriu protagonista. Però després de veure'l, del que veritablement es va quedar fascinat va ser del treball d'Amenábar, un fet que provocaria que el volgués conèixer personalment. D'aquesta forma, Hemenóptero guanyava el premi a millor curt en els festivals d'Elx i Carabanchel, on també recol·lectava excel·lents elogis dels professionals del sector, entre ells el de Bigas Luna.
Thank you.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
Després de l'èxit d'Himenóptero, Alejandro es posava al capdavant del seu següent projecte, el curt Luna, que arribaria 2 anys més tard. José Luis Cuerda, que arran de conèixer l'exerciria com a mecenes del jove director, seria el productor del seu primer llargmetratge, Tesis, una producció ja rodada amb majors recursos tècnics i en 35 mil·límetres. Amb només 23 anys, un equip de joves actors fins aquells moments desconeguts, a excepció de la protagonista Anna Torrent, es posarien a les ordres del director. Amenábar tornaria a comptar amb el seu amic Eduardo Noriega i amb Fele Martínez. La cinta comptava amb un modest però ben aprofitat pressupost. Com a curiositat, José Luis Cuerda, el famós director de pel·lícules com El bosque animado o Amanece que no es poco, com ja us hem comentat, va debutar com a productor a Tesis. Però aquest no va ser el seu únic rol a la pel·lícula. El cineasta feia una breu aparició interpretant a un dels professors de la facultat on estudien els protagonistes, un pervers personatge inspirat en el professor que el va suspendre a l'assignatura de realització. Tesis, l'òpera prima d'Amenábar, mostrava el domini del realitzador en el gènere d'intriga en un tema tan morbós i macabre com el de les smooth movies, rodatges d'assassinats no fingits. Després de la seva presentació fora de concurs en el Festival de Berlín l'any 1996, la producció va iniciar una lenta però contundent carrera comercial que la va convertir en el gran èxit de l'any del cine espanyol, amb un públic proper al 1 milió d'espectadors. Aquest fet també van contribuir les 8 candidatures als Premis Goya que atorga l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques i els 7 capgrossos que es van dur, incloent el de millor pel·lícula i millor director novell. Thank you. era el moment de que el tàndem Amenábar-Cuerda es posés mans a l'obra per a la realització d'una segona pel·lícula, Abre los ojos, un film amb un pressupost més gran i també més ambiciós. El tractament d'aquesta pel·lícula és més proper a la ciència-ficció que al thriller psicològic i amb un sorprenent disseny de producció. L'atmosfera enigmàtica d'aquest film va fascinar l'actor i productor Tom Cruise, que va comprar els drets de la pel·lícula per produir i protagonitzar un remake dirigit per Cameron Crowe. El resultat va ser Vanilla Sky, que no va cobrir ni molt menys les expectatives. Pel contrari, Abre los ojos, només a Espanya, va arribar a duplicar la recaptació de la seva òpera prima, a més de servir-li com a plataforma de llançament internacional amb la seva exhibició als festivals de Berlín i Sundance, i que li va obrir les portes del mercat estatunidenc.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
A los otros, producció de l'any 2001, rodada amb un pressupost de més de 21 milions d'euros. Al contrari que les anteriors, la història no es centra en el desenllaç, sinó en la tensió generada i dosificada al llarg de tot el film. Història de fantasmes més esglaiadora que terrorífica, que manté en gran mestresa la seva doble lectura de principi a fi. Es tracta d'un clau homenatge del mestre del suspens, Amenábar, rebegut de les fonts del mateix Hitchcock. A la pel·lícula apareix una casa aïllada, molta boira, una dona rossa que s'anomena Grace, com Grace Kelly, que va protagonitzar nombroses pel·lícules del director i que, com ja sabeu, les preferia rosses, i dos nens que tenen una malaltia. No poden exposar-se a la llum del sol. Los Otros compta amb un elenc d'actors britànics, l'australiana Nicole Kidman com a protagonista, un equip de rodatge espanyol i està rodada íntegrament en anglès en una mansió de Cantàbria que simula estar ubicada a la illa de Jersey. Tot això va redundar en benefici del film, que era considerat nord-americà als Estats Units i espanyol a Espanya, amb unes recaptacions que van superar els 200 milions de dòlars. Los Otros va ser la gran vencedora de la gala d'entrega dels Premis Goya de l'any 2002, amb 8 guardons, entre ells els concedits a millor pel·lícula, guió original i director. L'any 2004, Amenábar va donar un nou gir a la seva carrera amb un títol que va suposar un acostament al tema de la mort, present a totes les seves pel·lícules des d'una o una altra perspectiva, però amb una visió completament diferent. El mes de setembre d'aquell mateix any s'estrenava Mar Adentro, un film que narra la vida de Ramon Sampedro, el tetraplègic gallec que l'any 1998 va posar fi a la seva vida amb l'ajut d'algunes persones properes després d'haver estat confinat a un llit per un accident més de 30 anys. El paper de San Pedro va ser interpretat magistralment per Javier Bardem. La pel·lícula, d'una gran intensitat emocional, va ser escollida per representar Espanya a la carrera dels Oscars de Hollywood. Amenábar va rebre, a més, el Premi Especial del Jurat de la Mostra de Venècia, el Premi a Millor Director en els Premis de Cine Europeu i el Globus d'Or a Millor Pel·lícula Estrangera. Tots aquests premis es van veure recolzats a la 19a edició dels Premis Goya, on el film va aconseguir el rècord de 14 estatuetes de les 15 categories on estava nominada. El mes de febrer de l'any 2005, Mar Adentro es va convertir en una de les pel·lícules més premiades del cine espanyol, després d'aconseguir l'Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa.
Thank you.
Més tard va dirigir Àgora, film de caràcter històric ambientat a Alejandria, en els temps del primer cristianisme. La trama gira al voltant de la figura de l'astrònoma Hipàtia, encarnada a la pel·lícula per Rachel Weisz. L'autor de la banda sonora va ser Dario Marianelli. L'any 2015 s'estrena el thriller psicològic Regressión, film protagonitzat per Ethan Hawke i Emma Watson. I 4 anys més tard arribaria Mientras dure la guerra, història sobre els inicis de la Guerra Civil Espanyola des de la perspectiva del cèlebre escriptor Miguel de Unamuno, el que dona vida un magnífic Carra Elejalde. En aquesta producció, el cineasta, a part de posar-se al darrere de la càmera, també signa el guió amb Alejandro Hernández i és autor de la banda sonora, feina que havia deixat de fer des de Mar Adentro l'any 2004. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terrades a Ràdio Sabadell 94.6.